Bon dia, són les 8. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És hora de posar-nos al dia, és hora d'explicar-vos què passa a les nostres comarques. Daniel Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui la notícia, només de començar, és aquesta boira que està afectant precisament la comarca de la Garrotxa i del Ripollès i que ve acompanyada d'unes temperatures molt més baixes.
Doncs sí, boira amb temperatures baixes, òbviament sinònim de fred. Tenim ara mateix 2 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim un de positiu a Das, tenim ara mateix 4 graus a Camprodon i Sant Pau de Segúries, 6 els tenim a Ripoll, 8 graus a Olot, també a Besalú, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a Montagut i també a Castellfollit de la Roca. Tenim 9 graus a Banyoles i a Girona, en tenim 11 a Figueres i 12 graus a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui toquem fons pel que fa a temperatura, fa més fred i la resta de la setmana no en faria tant, perquè es va tapant i venen pluges, sobretot aquest dijous. Temperatura de gairebé 5 sota 0 a l'aeròdrom de Das, a la Cerdanya. Puigcerdà, un grau positiu. A Vic, no ha arribat a glaçar. Boira, el centre de la ciutat és boira alta, amb 2 graus. A Olot, entre 3 i 6, en funció del barri. Destaquem també fred al Lluçanès. A Olost, 1 grau positiu. N'hi ha 4 a Sant Hilari Sacalm. 0 a Sant Pau de Segúries, 1 sota 0 a Camprodon. A Girona, 7 graus, amb boira també, i els afores de Llagostera han arribat a 1 grau. Força fred, doncs, a molts indrets. Avui un dia marcat pel sol, dia tranquil, a la tarda, vent del sud, que farà pujar una mica la temperatura. Ahir arribàvem als 22 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Bé, a la Garrotxa estarem al voltant de 15-18, per tant, no hi haurà una gran pujada, tot i que demà sí que seria una mica més alta. La zona prelitoral de Girona, màximes avui novament de 20 a 23 graus aproximadament, o també cap al sector de la costa. Demà tot igual, una mica de fred però no tant, una mica més de núvols, al matí més aviat sol, algun banc de boira, puja la humitat i a la tarda ja es pot tapar i caure alguna gota cap a la costa. Comença a iniciar-se aquest canvi de temps important de dijous, matinada, matí, fins allà a les 12, les 2 del migdia, però sobretot matinada, matí, podria ploure amb intensitat, parlem de més de 30-40 litres a molts sectors i veurem si hi haurà algun aiguat, alguna tempesta forta. Pinta un canvi de temps interessant, pot ploure força i nevar al Pirineu de 2.000 metres baixant a 1.700 amb abundància aquesta nevada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Malestar entre els paradistes del mercat setmanal de Ripoll. Estan molestos per la suspensió del mercat d'aquest dissabte passat. L'Ajuntament diu que era Tots Sants i, per tant, era un dia festiu i que canviar-lo de dia no hauria estat viable. Alguns dels afectats, però, asseguren que la decisió es va imposar sense donar-los cap mena d'opció. Ho explica una d'elles, Núria Franc.
L'argument de l'Ajuntament en aquest cas és que si ho passen el divendres hi ha parades que ja tenen el seu lloc del divendres i no poden venir. D'acord? Però d'aquesta manera no en pot venir cap. No hi ha motiu senzill, ni per canviar-lo ni per anul·lar-lo. És una festa religiosa i es pressuposa que estem en un país laic.
A partir de l'any que ve, l'Hospital de Can de Bànol posarà en marxa un nou servei d'atenció domiciliària amb l'únic objectiu de millorar l'atenció dels seus pacients. Principalment, el projecte va adreçat a les persones grans, al gran gruix d'assistents del centre. Escoltem la Mariona Espaulella, que és coordinadora de l'àrea mèdica de l'hospital.
És un servei que nosaltres tindrem pensat sobretot per persones grans, que és el nostre target més habitual, amb multimorbiditat, amb moltes malalties cròniques que fan una descompensació aguda, i el que intentem és mantenir-los al domicili per no complicar-los més la seva situació clínica. Però si tenim persones més joves que necessitin puntualment fer una pauta d'antibiòtic, també els atendrem, perquè serà un servei polivalent.
No deixem la salut, perquè la impulsivitat pot portar alguns problemes a les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És una de les conclusions d'un estudi sobre aquesta patologia que afecta milers de persones.
El director pediàtric territorial a la Garrotxa, Anton Foguet, explica que els tractaments han evolucionat i que funcionen gairebé en la seva totalitat.
La impulsivitat. I aquesta impulsivitat és el que també els porta molts problemes, no? Perquè doncs, a la classe surten, o a casa, no? Quan els fas una pregunta i ja t'han contestat abans d'escoltar-te, d'acabar d'escoltar, o diuen coses que és el que en aquell moment els deu, o sigui, el de comptar fins a 5 és impossible, pam, surt, i són bons nanos, vull dir que no hi ha... No, però clar, les pifien moltes vegades, i llavors... bueno, això comporta problemes, si comporta problemes a l'escola, comporta problemes amb els amics, a casa...
Més coses. Turisme Garrotxa posarà en marxa unes pantalles a les carreteres d'accés a la comarca per tal d'indicar els nivells d'ocupació de diverses zones d'atracció turística.
La iniciativa reforçarà una plataforma web que donarà tota la informació en el mateix sentit. És un dels projectes que s'inclourà a la propera convocatòria dels fons europeus Next Generation. També es posarà en marxa la segona fase del Rumbus amb nous nodes i busos per la comarca.
La Gemma Canalies és presidenta de Turisme Garrotxa.
Això també ara ja està també a punt de sortir, ja ho hem planificat tot i en breu, jo diria, a final d'any o principis de l'altre ja estarà. Pensem que els plans de sostenibilitat els hem de tenir justificats ja mitjans l'any que ve, per tant ja ho hem de tenir tancat i ho estem molt ben ràpid.
Exacte. Posaran dents de drac a la travessera de les Planes d'Hostoles i canviaran les valles protectores a l'escola.
Són noves mesures de pacificació de trànsit que des de fa temps demana l'Ajuntament. Segons l'alcalde Marc Puig, els radars mòbils estan ajudant a reduir la velocitat a la travessera, tot i que creu que es podrien aplicar altres accions, com per exemple fer que el semàfor es posi vermell quan detecti un vehicle entrant a gran velocitat.
Són pesats i continuem demanant a territori que es apliqui mesures. A finals d'aquest any es farà un repintat en l'asfalt amb dents de drac, que et donarà una sensació que la carretera s'estreny quan entres en el municipi, sobretot també davant de l'escola. El que hem demanat és que ens reforcin la senyalització, que això està a punt ja d'instal·lar-s'hi. També es canviaran totes les valles protectores que hi ha just davant del centre educatiu.
La prevenció sempre és bona. S'ha acabat la impunitat que hi havia en molts aspectes i hem de dir que sempre s'ha de començar des dels més petits. La conscienciació és bàsica. Això és el que han fet els Mossos d'Esquadra del Ripollès. Comença el joc. Aquest és el títol d'una conferència adreçada als alumnes de segon d'ESO, impartida per un agent dels Mossos que pretén que els adolescents entenguin que hi ha comportaments que ja no són punibles a partir dels 14 anys.
Una iniciativa que també acullen altres centres de la comarca, on també s'apropa l'alumnat a aspectes com l'assetjament escolar, les drogues i l'ús d'internet de forma segura.
A Miquel Grífol és mosso de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica Policial del Ripollès.
El que recomanem, òbviament, és que ho denunciï, perquè estem davant d'un delicte, i que recopili tantes proves com sigui possible. Quan es dona un cas de ciberassetjament, doncs la resolució és molt més senzilla, perquè sabem que tot el que fem a través de la xarxa es queda a la xarxa i és molt fàcil estirar d'un fil per saber qui ha sigut la persona que ha fet totes aquestes accions.
Us ho explicàvem ahir en aquest mateix programa. La 16a edició dels Premis Ripollès Líders ja està en marxa durant tot el mes de novembre i fins al 10 de desembre es poden presentar els candidats a les 9 categories.
A partir d'aquí, un jurat triarà els 3 finalistes de 8 de les 9 categories. Seguidament serà la votació popular qui decidirà el guanyador.
Escoltem l'Ester Martí, CEO de Corissa Media Group.
Agrair a tots els patrocinadors i col·laboradors que fan possible que posem en marxa de nou aquesta 16a edició, que a partir d'aquest novembre ja podran començar a presentar candidats. La manera de presentar és molt senzilla, com sempre fem, a través de la pàgina web www.ripollesliders.cat. A partir d'allà una persona pot presentar a la persona que cregui que és mereixedora d'un dels 9 guardons que hi ha dintre d'aquest esdeveniment, un triar la categoria i presentant-la.
En cultura, Fernando Anoaga apropa la dansa Maasai tradicional de Kènia a Olot.
Durant l'última setmana de novembre, afegint-se al festival Africa Moment, tindrà lloc el taller participatiu i l'espectacle sobre aquesta dansa tradicional africana.
Escoltem l'Atena Busquets, és la responsable d'Arts Escèniques d'Olot.
Un coreògraf keniata i una mica a partir de la tradició del salt Maasai, això que tothom té tant al cap de quan pensa en la gent de l'ètnia Maasai, doncs fent aquestes danses amb aquests salts, doncs a partir d'aquesta cosa que és com molt tradicional del seu lloc d'origen, doncs ho reinventa amb clau de dansa contemporània.
Anem als esports. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot reben una emocionant acollida en la seva arribada a casa.
Després de 10 dies a la Xina, les campiones del món han tornat a la ciutat amb el 16è Mundial a les seves mans. Està previst que aquest divendres a les 9 del vespre es faci el reconeixement oficial a l'Ajuntament.
Escoltem precisament les patinadores només de baixar de l'autocar.
Home, sí, ara ja tocar una miqueta, estar amb la família, poder-ho compartir amb ells, perquè sí que han vingut alguns pares i se'ls hi agraeix moltíssim, però l'afició és l'afició i la vols veure.
I doncs el cansament es nota perquè portem moltes hores viatjant, llavors estem una mica cansades però molt contentes del treball fet i dels resultats, que són molt bons.
També la família són els que més t'apoyen, dels que reps més suport, i ara trobar-te'ls aquí després d'una setmana és una... bueno, fa molta il·lusió.
La Unió Esportiva Olot jugarà com a mínim 10 anys més a l'estadi municipal. L'Ajuntament de la ciutat i el club han renovat l'acord que ja tenien. És un acord a 10 anys vista, ampliable a 5 més. Escoltem l'Aniol Sellabona, regidor d'Esports.
És aprovar aquesta concessió. La veritat, doncs, que estem molt contents de poder-ho fer, perquè, evidentment, és on molts olotins i olotines han gaudit del futbol, han gaudit de l'Unió Esportiva Olot, i on tenim ganes, no?, i teníem ganes quan llançàvem aquesta proposta de concessió de que pogués continuar sent d'aquesta manera.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot comença amb molta superioritat aquesta temporada.
Els de Sant Ivern han guanyat a casa la seva primera jornada contra el Club Natació Tàrraco per 26-11. L'equip és a mitja taula amb dos o tres partits menys que la majoria.
La veritat és que era un partit que teníem moltes ganes, és el primer partit de la temporada, sí que hem tardat una mica a començar la Lliga, i hem començat molt bé, crec que l'equip ha respost a tot el que li he anat demanant, i molt contents. El resultat sí que és avoltat, també t'he de dir que al principi ens ha costat arrencar, però a mica en mica hem anat fent el nostre joc i al final hem acabat guanyant i sense patir.
I la Milanyada ha establert un nou rècord de participació amb 320 inscrits.
La 13a edició de la caminada per Vallfogona del Ripollès, celebrada aquest diumenge, ha sigut la més participativa de la història. L'organització ha continuat apostant pels dos recorreguts, al llarg i al curt, i ha destacat la gran col·laboració i el suport rebut.
En parla la regidora de l'Ajuntament de Vallfogona, Núria Coma.
Aquest any és l'edició que hem tingut més participants i realment hem anat a un augmentant any rere any. Aquest any havíem marcat a 300 els números d'inscrits i aquesta setmana vam haver d'ampliar perquè ens vam sorprendre, perquè a principis de setmana ja havíem arribat als 300 i, bueno, molt, molt bé, perquè això vol dir que és una cursa que agrada i que la gent, el boca a orella, va funcionant, amb que es va recomanant i la gent repeteix i repeteix amb això, amb amics, amb
Garrotxa
conegut.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Escolteu els 5 minuts més, en falten 2 per un quart de 9 del matí. Els paradistes del mercat setmanal de Ripoll estan que trinen. Estan molestos per la suspensió del mercat d'aquest dissabte passat. L'Ajuntament diu que era Tots Sants i, per tant, era un dia festiu i que canviar-lo de dia no seria viable. Alguns dels afectats asseguren que la decisió es va imposar sense donar cap mena d'opció. En té tots els detalls la Paula Sayagó.
La Núria Franc és una de les paradistes del mercat setmanal de Ripoll. Des de fa més de 10 anys, cada dissabte s'estableix a la vila per oferir els seus productes ecològics. Aquest dissabte, per primera vegada, ella i tots els paradistes s'han trobat amb l'anul·lació de la jornada. La justificació del consistori, que la jornada s'esqueia en Tots Sants. El que no entenen molts, com Franc, és que quan una festa coincideix amb dissabte, el mercat passa el divendres.
L'argument de l'Ajuntament en aquest cas és que si ho passen el divendres hi ha parades que ja tenen el seu lloc del divendres i no poden venir. D'acord, però d'aquesta manera no pot venir cap. No hi ha motiu senzill, ni per canviar-lo ni per anul·lar-lo. És una festa religiosa i es pressuposa que estem en un país laic.
Franc assegura que entorn d'un mercat es mou un poble i, per tant, la cancel·lació de la jornada comporta efectes negatius més enllà dels mateixos paradistes.
Mira, en el meu cas concret jo només faig dos mercats a la setmana, per tant, perquè soc pagesa i la resta de la setmana em dedico a la pagesia. Llavors, per mi és el 50% de tota la setmana. Els bars que han tancat, la seva facturació del dissabte és molt més alta perquè és el dia que hi ha més gent a Ripoll. Totes les empreses que subministren, doncs, el pa, els embotits i tot el que es consumeix en un bar, doncs, també se'n veuen repercutits. Totes les botigues que han tancat també, tot és una cadena i acaba repercutint en tot. Al voltant del mercat es mou un poble.
A principis d'any, el consistori envia un calendari a tots els paradistes informant de quines jornades es veuran afectades.
Sí, una de les coses que argumenta l'Ajuntament és que no ens hem queixat fins fa cosa d'un mes, que vam començar a dir, nois, que esteu fent, però és que aquest calendari que ens envien no és convidant-nos a participar d'aquest debat de si es farà o no es farà, sinó que és un calendari senzillament informatiu. A més, avui els supermercats estan oberts i hi ha botigues obertes. En què quedem? És festa o no és festa? Ahir la nit es va fer la festa de la cervesa, i que tot molt benvingut, el que no entenem és que el mercat, que a més és el comerç més antic que hi ha aquí, aquest sigui precisament el que s'anul·la.
La Núria aquest cap de setmana va optar per instal·lar un punt de recollida. Durant la setmana passada es va posar en contacte amb els seus clients habituals per oferir els seus productes, com cada dissabte, des de fa més d'una dècada.
És un quart de nou. A partir de l'any vinent, l'Hospital de Can de Bànol posarà en marxa un nou servei d'atenció domiciliària amb l'únic objectiu de millorar l'atenció dels seus pacients. Principalment, el projecte va adreçat a les persones grans, al gran gruix d'assistents al centre.
Millorar la qualitat d'atenció al pacient. Aquest és l'objectiu del nou servei d'atenció que impulsarà a partir de gener l'Hospital de Can de Bànol. El projecte començarà als municipis amb més població: Can de Bànol, Ribes, Ripoll i Sant Joan de les Abadeses. I també s'inclouran les residències de gent gran de Camprodon i de la Vila Comtal. Amb la filosofia de tenir l'hospital a casa, aquesta plataforma busca millorar la qualitat assistencial dels pacients. Des del centre s'ha tingut en compte l'índex de població envellida. Un 24% dels habitants té més de 64 anys i un 8% més de 80. Escoltem la coordinadora de l'àrea mèdica de l'Hospital de Can de Bànol, Mariona Espaulella.
És un servei que nosaltres tindrem pensat sobretot per persones grans, que és el nostre target més habitual, amb multimorbiditat, amb moltes malalties cròniques que fan una descompensació aguda, i el que intentem és mantenir-los al domicili per no complicar-los més la seva situació clínica. Però si tenim persones més joves que necessitin puntualment estar fer una pauta d'antibiòtic, també els atendrem, perquè serà un servei polivalent.
Segons ha detallat la directora assistencial, Rosa Morral, està demostrat que quan una persona gran se la treu del domicili per anar a l'hospital, se li afegeixen altres problemes.
Quan un pacient d'una certa edat i amb unes certes condicions físiques de multimorbiditat i de molta complexitat, sobretot mèdica, ingressa en un centre sanitari, doncs tenim sempre síndromes geriàtriques agudes que se'ns descompensen i fan deliris, etc, i que això al domicili no sol passar.
La gerent clínica, Núria Gomis, ha recalcat que amb aquest nou servei persegueixen la millora de la qualitat i no un estalvi de llits.
Està pensat en l'usuari, perquè nosaltres no som un hospital que tinguem molta pressió assistencial. Sí que puntualment, no? Es pot passar que tinguis pics puntuals de pressió assistencial, però en general no. Per tant, no és un tema d'estalvi de llit, sinó és un tema de qualitat d'atenció al pacient.
A l'equip s'incorporarà un fisioterapeuta a mitja jornada per reforçar els tractaments. El cost d'aquest treballador es podrà assumir gràcies a les activitats benèfiques impulsades pel Rotary Club. Escoltem a la presidenta del Rotary Club, Maria Soldevila.
I aquest projecte el vam trobar molt important i molt necessari en una comarca on cada vegada tenim una població més envellida i la gent gran, és veritat, que se sent més còmode si pot estar al seu domicili que no pas si està dins d'un entorn hospitalari, i per la família moltes vegades pues, també li és millor de poder-lo atendre a casa que no pas haver de desplaçar-se.
El servei s'oferirà de dilluns a divendres i també en cap de setmana amb el treball de cures planificat i amb servei telefònic en cas d'incidències. Els requisits són bàsicament estar hospitalitzat, que el domicili compleixi amb adaptacions mínimes i que la persona disposi d'un cuidador.
No deixem la salut perquè la impulsivitat pot portar alguns problemes a les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És una de les conclusions d'un estudi sobre aquesta patologia que afecta milers de persones. El director pediàtric territorial de la Garrotxa, Anton Foguet, explica que els tractaments han evolucionat i que funcionen generalment bé. Roger Isern.
Fa uns mesos, un assaig clínic liderat per la Universitat Rovira i Virgili apuntava que els probiòtics podrien ajudar a reduir la hiperactivitat i impulsivitat en infants amb autisme o que pateixen l'anomenat trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Es tracta de nous enfocaments terapèutics després d'haver fet un assaig clínic on s'observen millores en la qualitat de vida gràcies a la modulació de la microbiota intestinal. La recerca actual està posant el focus especialment en l'anomenat eix intestí-cervell, una connexió entre el cervell, el sistema nerviós i la microbiota intestinal, i s'estudia com el conjunt de microorganismes que viuen a l'intestí poden tenir un paper clau en la salut i el funcionament de l'organisme. Un trastorn que a vegades pot jugar males jugades degut a la impulsivitat que provoca les persones. Ho ha explicat el director pediàtric territorial a la Garrotxa, Anton Foguet, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
La impulsivitat. I aquesta impulsivitat
és el que també els porta molts problemes, no? Perquè doncs, a la classe surten i, o a casa, no? Quan els fas una pregunta i ja t'han contestat abans d'escoltar-te, d'acabar d'escoltar, o diuen coses que és el que en aquell moment els ve, o sigui, el de comptar fins a 5 és impossible, el pam surt, i són bons nanos, vull dir que no hi ha... No, però clar, les pifien moltes vegades, llavors... bueno, això comporta problemes, i comporta problemes a l'escola, problemes amb els amics, a casa.
A l'escola, el 12,5% dels alumnes, un 3% en concreta primària, tenen trastorns que afecten l'aprenentatge, com ara el mateix TDAH, dislèxia o hiperactivitat. A més, un 4,4% dels casos corresponen a alumnes amb trastorns de l'espectre autista. Això vol dir que de cada 100 alumnes, 7 tenen algun tipus de trastorn reconegut i concretament 2 tenen un diagnòstic d'autisme. Els alumnes de primària amb altes capacitats han baixat de 1.344 a 1.272. Aquest augment precisament es produeix en un context de lleugera davallada de la població escolar.
A vegades la gent no acaba d'entendre, però si ho és perquè... No, és que aquest nano en aquests moments no té cap problema. El problema és que si només que ho diagnostiquem una mica més tard i tal és que ja tenim problemes. Però tu has de saber si el teu nano és mogut i tal, doncs, bueno, s'ha de treballar, doncs, perquè, bueno, perquè pugui estar més tranquil, perquè aprengui a fer les coses més ordenadament.
Una variació genètica predisposa persones amb TDAH a tenir addiccions. Investigadors catalans mostren que una variació concreta en un gen augmenta un 40% el risc de dependència a la nicotina i altres substàncies.
Deixem la salut, obrim ara la carpeta turística. Turisme Garrotxa posarà en marxa unes pantalles a les carreteres d'accés a la comarca per tal d'indicar els nivells d'ocupació de diverses zones d'atracció turística.
La iniciativa es reforçarà amb una plataforma web que donarà tota la informació en el mateix sentit. És un dels projectes que s'inclourà a la propera convocatòria dels fons europeus Next Generation. També es posarà en marxa la segona fase del Rumbus amb nous nodes i busos per la comarca.
Informa Gerard Puigdemont.
Turisme Garrotxa segueix treballant per implementar les accions incloses al projecte Garrotxa Soft en Smart Country dels plans de sostenibilitat turística i fons Next Generation. Dins la part de projecte de digitalització, Turisme Garrotxa preveu fer una plataforma web que indiqui als visitants quins espais de la comarca estan més plens en cada moment. Això es complementarà amb unes pantalles que hi haurà les principals vies, com per exemple l'A26 i Bracons. Gemma Canalies és presidenta de Turisme Garrotxa.
Això també ara ja està també a punt de sortir, ja ho hem planificat tot i en breu, jo diria, a final d'any o principis de l'altre ja estarà. Pensem que els plans de sostenibilitat els hem de tenir justificats ja a mitjans l'any que ve, per tant ja ho hem de tenir tancat i ho estem movent ràpid, exacte.
Per fer-ho recolliran dades dels sensors de mobilitat que hi ha instal·lats a diversos punts de la comarca i que capten dades sobre el tipus i la mobilitat dels visitants. Pel que fa a la part de projecte de mobilitat turística sostenible, des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa segueixen treballant en la segona fase del projecte Rumbus. Després de la posada en marxa i de la valoració positiva que en fan, sobretot pel fet que el 40% dels usuaris siguin de la mateixa comarca, ara treballen per tenir punt les diferents àrees de recepció de visitants a diferents zones de la comarca. En total seran 9 nodes i es té previst que s'assumin nous busos Rumbus per cobrir totes les línies.
Ja s'està treballant en aquests espais, en aquests nodes que en diem, i ja pensem veure tots els resultats o al final d'aquest any o com a molt tard a principis de l'altre, en aquest cas. Es tractaria d'aprofitar els transports i augmentar aquests transports per donar servei, no, des de la població local, que poguessin augmentar aquest servei, i llavors en aquest visitant...
Des de Turisme Garrotxa diuen que el Rumbus no substituirà l'actual bus transversal, però sí que farà de complement.
I encara en mobilitat, a les Planes d'Hostoles posaran dents de drac a la travessera urbana i canviaran les valles protectores a l'escola. Són noves mesures de pacificació del trànsit que des de fa temps demana l'Ajuntament.
Segons l'alcalde Marc Puig, els radars mòbils estan ajudant a reduir la velocitat a la travessera, tot i que creu que es podrien aplicar altres accions, com per exemple fer que el semàfor es posi vermell quan detecti un vehicle entrant a gran velocitat.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix insistint en la necessitat d'aplicar mesures de pacificació del trànsit a la travessera del poble. Durant les pròximes setmanes esperen que s'apliquin noves mesures per reduir la velocitat dels vehicles. Marc Puig és l'alcalde.
Som pesats i continuem demanant a territori que es apliqui mesures. A finals d'aquest any es farà un repintat en l'asfalt amb dents de drac, que et donarà una sensació que la carretera s'estreny quan entres en el municipi, sobretot també davant de l'escola. El que hem demanat és que ens reforcin reforcin la senyalització, que això està a punt ja d'instal·lar-s'hi. També es canviaran totes les valles protectores que hi ha just davant del centre educatiu.
En els darrers mesos, l'Ajuntament de les Planes està notant més civisme en aquest àmbit per part dels conductors.
Estem notant una disminució de les velocitats, és fruit també del treball que fan molt els agents de trànsit posant el radar mòbil en diferents hores del dia, i sí que hem detectat que la velocitat dels vehicles és la correcta. Evidentment, sempre trobes algun que pot circular molt per sobre de les velocitats. No fa gaire em vam trobar un que creuava el poble a 110 km per hora, però bé, són casos molt, molt aïllats, que són a la nit.
L'Ajuntament de les Planes segueix a l'espera del que els diguin des de territori sobre si és possible modificar una llei i permetre posar vots reductors de velocitat en aquest tipus de carreteres que travessen pobles. També creuen que ajudaria que els semàfors es posessin vermells quan detectin que un cotxe arriba a gran velocitat, tot i que això últim el Departament de Territori no ho acaba de veure clar, ja que creuen que és contraproduent perquè el conductor s'ho espera i es confia.
En esports, la Unió Esportiva Olot jugarà com a mínim 10 anys més a l'estadi municipal.
L'Ajuntament d'Olot i la Unió Esportiva Olot han ampliat l'acord d'ús de l'estadi municipal per 10 anys més i 5 de possible pròrroga. D'aquesta manera, la Unió Esportiva Olot podrà seguir jugant a l'estadi almenys fins al 2035. Aniol Sallabon és regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot.
És aprovar aquesta concessió. La veritat, doncs, que estem molt contents de poder-ho fer, perquè evidentment és on molts olotins i olotines han gaudit del futbol, han gaudit de la Unió Esportiva Olot, i on tenim ganes, no? I teníem ganes quan llançàvem aquesta proposta de concessió de que pogués continuar sent d'aquesta manera.
Fa uns dies, en els acords de pressupostos, ja es va anunciar que l'equip de govern estudiaria un possible projecte de millora integral de les instal·lacions, tot i que abans s'ha de trobar finançament. Fa un temps, el consistori olotí va aprovar la millora de la il·luminació de l'estadi, mesura necessària per jugar segons quins partits. La renovació de la concessió de l'estadi municipal a la Unió Esportiva Olot va ser aprovada per unanimitat en el darrer ple.
Diumenge 16 de novembre arriba la Fira de Sant Martí de Mer, una tradició centenària que va començar com a gran fira ramadera i avui és una mostra de producte quilòmetre zero amb tallers i jocs tradicionals gratuïts tot el dia. No et perdis el 32è concurs de torradors de castanyes, únic al territori. Ni el 7è dinar tast amb cuina catalana i sobre taula musical. A la tarda, sardanes i castanyada amb vi i castanyes gratuïtes per tothom. Tradició, gust i diversió t'esperen a la Fira de Sant Martí de Mer, diumenge 16 de novembre. T'ho deixaràs perdre. El fred ja és aquí i no hi ha res com l'escalfor de la llar. A Manxa trobaràs tot el que necessites per convertir casa teva en un veritable refugi. Calefactors, radiadors i estufes que fan que cada racó sigui càlid i acollidor. Quan fora bufa el vent i cau la gelada, a Manxa t'ajudaran a crear el millor ambient. Aquesta tardor, Manxa, la calidesa que transforma casa teva en el millor lloc del món. Aquest 9 de novembre, Amer celebra el 1076è aniversari del monestir de Santa Maria, un fet clau en la història de la vila. Els seus abats van governar la vall i alguns van arribar a ser presidents de la Generalitat. A les 12 del migdia, missa cantada pel cor parroquial, i a les 6 de la tarda, concert al monestir amb la Polifònica de Puigreig, amb el concert Essència Catalana. Amer, terra de presidents. Amer, més de 1000 anys d'història.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Velocitat, reflexos i espectacle. Aquest divendres 7 de novembre, a partir de 2:15 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Cap de Vila Permar juga a casa contra el Irún Lecaenea. Vine al pavelló, vibra amb cada punt i anima els nostres jugadors. Som passió, som energia, som Olot. Club Tenis Taula Olot Cap de Vila Permar. Junts, fent gran l'esport.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur. Bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia que els paradistes del mercat setmanal de Ripoll estan molt molestos amb l'Ajuntament per la suspensió del mercat d'aquest dissabte passat. El consistori diu que era Tots Sants i, per tant, era un dia festiu i que, per tant, canviar el dia de celebració del mercat no hagués estat viable. Alguns dels afectats asseguren, però, que la decisió es va imposar sense donar cap mena d'alternativa. Escoltem una de les afectades, és la Núria Franc.
L'argument de l'Ajuntament en aquest cas és que si ho passen el divendres hi ha parades que ja tenen el seu lloc del divendres i no poden venir. D'acord, però d'aquesta manera no pot venir cap. No hi ha motiu senzill, ni per canviar-lo ni per anul·lar-lo. És una festa religiosa i es pressuposa que estem en un país laic.
A partir de l'any que ve, l'Hospital de Can de Bànol posarà en marxa un nou servei d'atenció domiciliària amb l'únic objectiu de millorar l'atenció dels seus pacients.
Principalment el projecte va adreçat a les persones grans, el gran gruix d'assistents al centre. L'equip s'incorporarà amb fisioterapeuta i vetllarà per millorar la qualitat de vida, sobretot d'aquells a qui per raons d'edat se'ls hi sumen diversos factors.
Escoltem la Mariona Espaulet. Ella és coordinadora de l'àrea mèdica de l'hospital.
És un servei que nosaltres tindrem pensat sobretot per persones grans, que és el nostre target més habitual, amb multimorbiditat, amb moltes malalties cròniques que fan una descompensació aguda, i el que intentem és mantenir-los al domicili per no complicar-los més la seva situació clínica. Però si tenim persones més joves que necessitin puntualment fer una pauta d'antibiòtic, també els atendrem, perquè serà un servei polivalent.
La impulsivitat pot portar alguns problemes a les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
És una de les conclusions d'un estudi sobre aquesta patologia que afecta a milers de persones. El director pediàtric territorial a la Garrotxa, Anton Foguet, explica que els tractaments han evolucionat i que funcionen gairebé en la seva totalitat.
La impulsivitat. I aquesta impulsivitat és el que també els porta molts problemes, no? Perquè doncs, a la classe surten, o a casa, no? Quan els fas una pregunta i ja t'han contestat abans d'escoltar-te, d'acabar d'escoltar, o diuen coses que és el que en aquell moment els deu, o sigui, el de comptar fins a 5 és impossible, pam, surt, i són bons nanos, vull dir que no hi ha... No, però clar, les pifien moltes vegades, i llavors... Bueno, això comporta problemes, i comporta problemes a l'escola, problemes amb els amics, a casa.
Avui també és notícia la mobilitat, perquè Turisme a Garrotxa posarà en marxa unes pantalles a les carreteres d'accés a la comarca per tal d'indicar els nivells d'ocupació de diverses zones d'atracció turística.
La iniciativa reforçarà una plataforma web que donarà tota la informació en el mateix sentit. És un dels projectes que s'inclourà a la propera convocatòria dels fons europeus Next Generation. També es posarà en marxa la segona fase del rombús amb nous nodes i busos per la comarca.
La Gemma Canalies és presidenta de Turisme a Garrotxa.
Això també ara ja està també a punt de sortir, ja ho hem planificat tot, i en breu, jo diria, final d'any o principis de l'altre, ja estarà. Pensem que els plans de sostenibilitat els hem de tenir justificats ja mitjans l'any que ve, per tant, ja ho hem de tenir tancat i ho estem molt ben ràpid.
I a les Planes d'Hostoles posaran dents de drac a la travessera urbana i canviaran les valles protectores de l'escola.
Són noves mesures de pacificació de trànsit que des de fa temps demana l'Ajuntament. Segons l'alcalde Marc Puig, els radars mòbils estan ajudant a reduir la velocitat a la travessera, tot i que creu que podrien aplicar altres accions, com per exemple, fer que el semàfor es posi vermell quan detecti un vehicle entrant a gran velocitat.
Són pesats i continuem demanant a territori que es apliqui mesures. A finals d'aquest any es farà un repintat en l'asfalt amb dents de drac, que et donarà una sensació que la carretera s'estreny quan entres en el municipi, sobretot també davant de l'escola. El que hem demanat és que ens reforcin la senyalització, que això està a punt ja d'instal·lar-s'hi. També es canviaran totes les valles protectores que hi ha just davant del centre educatiu.
8:34, comença el joc. Aquest és el títol de la conferència que els Mossos d'Esquadra han impartit amb alumnes de segon d'ESO del Ripollès. Pretenen que els adolescents entenguin que hi ha comportaments que ja són punibles a partir dels 14 anys.
Una iniciativa que també acullen altres centres de la comarca, on també s'apropa l'alumnat a aspectes com l'assetjament escolar, les drogues i l'ús d'internet de forma segura.
Un dels Mossos de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Ripollès és Miquel Grífol.
Recomanem, òbviament, és que ho denunciï, perquè estem davant d'un delicte, i que recopili tantes proves com sigui possible. Quan es dona un cas de ciberassetjament, doncs la resolució és molt més senzilla, perquè sabem que tot el que fem a través de la xarxa es queda a la xarxa, i és molt fàcil estirar d'un fil per saber qui ha sigut la persona que ha fet totes aquestes accions.
La 16a edició dels Premis en Ripollès Líders ja està en marxa.
Durant tot el mes de novembre i fins al dia 10 de desembre es poden presentar els candidats a les 9 categories. A partir d'aquí, un jurat escollirà els 3 finalistes de 8 de les 9 categories. Seguidament serà la votació popular qui decidirà el guanyador.
La CEO de Corissa Media Group és Esther Martí.
Agrair a tots els patrocinadors i col·laboradors que fan possible que posem en marxa de nou aquesta 16a edició, que a partir d'aquest novembre ja podran començar a presentar candidats. La manera de presentar és molt senzilla, com sempre fem, a través de la pàgina web www.ripollesliders.cat. A partir d'allà una persona pot presentar a la persona que cregui que és mereixedora d'un dels 9 guardons que hi ha dintre d'aquest esdeveniment, triant la categoria i presentant-la.
Fernando Anuaga apropa la dansa Maasai tradicional de Kènia a Olot.
Durant l'última setmana de novembre, afegint-se al festival Africa Moment, tindrà lloc el taller participatiu i l'espectacle sobre aquesta dansa tradicional africana.
L'Atena Busquets és la responsable d'Arts Escèniques d'Olot.
Un coreògraf keniata, i una mica a partir de la tradició del Sal Maasai, això que tothom té tant al cap de quan pensa en la gent de l'ètnia Maasai, doncs fent aquestes danses amb aquests salts, doncs a partir d'aquesta cosa que és com molt tradicional del seu lloc d'origen, doncs ho reinventa amb clau de dansa contemporània.
I en matèria esportiva, les campiones. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot es reben una emocionant acollida en la seva tornada a casa.
Després de 10 dies a la Xina, les campiones del món han tornat a la ciutat amb el seu 16è mundial a les seves mans. Està previst que aquest divendres es faci el reconeixement oficial a l'Ajuntament.
Les patinadores, eufòriques.
Home, sí, ara ja tocar una miqueta, estar amb la família, poder-ho compartir amb ells, perquè sí que han vingut alguns pares i se'ls agraeix moltíssim, però l'afició és l'afició i la vols veure.
I doncs el cansament es nota perquè portem moltes hores viatjant, llavors estem una mica cansades però molt contentes del treball fet i dels resultats, que són molt bons.
També la família són els que més t'apoyen, dels que reps més suport, i ara trobar-te'ls aquí després d'una setmana és una... bueno, fa molta il·lusió.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot comença amb molta superioritat la temporada. Els de Jan Ivern han guanyat a casa la seva primera jornada contra el Club Natació Tarracó per 26-11.
L'equip és a mitja taula amb 3 partits menys que la majoria.
La veritat és que era un partit que teníem moltes ganes, és el primer partit de la temporada, sí que hem tardat una mica a començar la Lliga, i hem començat molt bé, crec que l'equip ha respost a tot el que li ha anat demanant, i molt contents. El resultat sí que és avoltat, també t'he de dir que al principi ens ha costat arrencar, però mica en mica hem anat fent el nostre joc i al final hem acabat guanyant i sense patir.
I la Milanyada ha establert un nou rècord de participació amb 320 inscrits.
La 13a edició de la caminada per Vallfogona del Ripollès, celebrada aquest diumenge, ha sigut la més participativa de la història. L'organització ha continuat apostant pels dos recorreguts al llarg i al curt i ha destacat la gran col·laboració i el suport rebut.
La regidora de l'Ajuntament de Vallfogona és Núria Coma.
Aquest any és l'edició que hem tingut més participants i realment hem anat augmentant any rere any. Aquest any havíem marcat 300 els números d'inscrits, i aquesta setmana vam haver d'ampliar perquè ens vam sorprendre, perquè a principis de setmana ja havíem arribat als 300, i bueno, molt molt bé, perquè això vol dir que és una cursa que agrada i que la gent, el boca a orella va funcionant, amb que es va recomanant i la gent repeteix amb això, amb amics, amb coneguts.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 38.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables.
És Carlos Mazón en el moment en què anunciava que tenia la intenció de dimitir, tot i que tampoc ho va dir obertament. Cadascun ha tret les seves pròpies conclusions, però el que és evident és que ja ha entrat a l'acte de renúncia a les Corts. Comença ara la comissió d'investigació sobre la Dana al Congrés, amb la mirada posada precisament sobre aquest personatge, sobre Carlos Mazón.
Membres d'associacions de víctimes del temporal donaran el testimoni en aquesta primera jornada.
Una d'elles serà la Rosa Álvarez, portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana.
Hemos cambiado camiseta, como habréis visto, llevamos la de nuestros familiares, la de 20 y 11, ahora ya, si es que ha dimitido, que no lo sabemos, porque está todo ahí, pedimos la prisión de Mazón. Evidentemente hace falta un juicio. No somos como ellos, que condenan sin más.
La caiguda de Mazón posa a prova el lideratge de Feijóo i endureix la pugna amb Vox.
L'aposta del líder del Partit Popular deixa en mans de Vox un avançament electoral si no investeix el candidat alternatiu que Feijóo designi per al País Valencià.
La Guàrdia Civil apunta al ministre Torres en el cas Caldó.
Un informe de la Unitat Central Operativa, l'UCO, revela que l'empresari Víctor de Aldama va exercir influència al govern canari que presidia Torres en la compra pública de material sanitari durant la Covid.
D'altra banda, Educació investiga suposats maltractaments en una escola d'educació especial de Blanes.
S'ha obert un expedient informatiu, però per ara no s'han pogut demostrar cap de les presumptes agressions denunciades que haurien patit menors amb autisme greu.
I rescaten un operari atrapat gairebé 11 hores per l'ensorrament de la Torre del Conti de Roma.
La torre, una construcció medieval tocada a la via dels fòrums imperials, està en ple centre de Roma i l'estaven restaurant quan ha patit dos ensorraments.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
La boira, la gran protagonista d'aquest matí, Dani, s'acosta un canvi de temps?
Avui toquem fons pel que fa a temperatura, fa més fred i la resta de la setmana no en faria tant, perquè es va tapant i venen pluges, sobretot aquest dijous. Temperatura de gairebé 5 sota 0 a l'aeròdrom de Das, a la Cerdanya, Puigcerdà, un grau positiu. A Vic no ha arribat a glaçar, boira, el centre de la ciutat és boira alta, amb 2 graus, a Olot entre 3 i 6 en funció del barri. Destaquem també fred al Lluçanès, a Olost 1 grau positius, n'hi ha 4 a Sant Hilari Sacalm, 0 a Sant Pau de Segúries, 1 sota 0 a Camprodon, a Girona 7 graus amb boira també, i els afores de Llagostera han arribat a 1 grau. Força fred, doncs, a molts indrets. Avui un dia marcat pel sol, dia tranquil, a la tarda, vent del sud, que farà pujar una mica la temperatura, i arribàvem als 22 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Bé, a la Garrotxa estarem al voltant de 15-18, per tant no hi haurà una gran pujada, tot i que demà sí que seria una mica més alta. La zona prelitoral de Girona, màximes avui novament de 20 a 23 graus aproximadament, o també cap al sector de la costa. Demà tot igual, una mica de fred però no tant, una mica més de núvols, al matí més aviat sol, algun banc de boira, puja la humitat i a la tarda ja es pot tapar i caure alguna gota cap a la costa. Comença a iniciar-se aquest canvi de temps important de dijous, matinada, matí, fins allà a les 12, les 2 del migdia, però sobretot matinada, matí, podria ploure amb intensitat, parlem de més de 30-40 litres a molts sectors i veurem si hi haurà algun aiguat, alguna tempesta forta. Pinta un canvi de temps interessant, pot ploure força, i nevar al Pirineu de 2.000 metres baixant a 1.700 amb abundància aquesta nevada.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bessolsenergia.com. Bessols Energia. L'energia que dones et torna.
Cinc minuts més. Aquest matí tindrà lloc la lliçó inaugural del curs, del nou curs de l'Escola d'Art d'Olot. Començarà al punt del migdia al Teatre Principal. Els alumnes podran escoltar la ponència sobre escenografia castells, fundada als anys 80 i que ha estat, sens dubte, tota una referència en el sector. Però avui volem parlar amb el director del centre, amb en Toni López, el director de l'Escola d'Art d'Olot, sobre com comença el curs en aquest centre de referència arreu del país. Toni López, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha començat aquest curs 25-26?
Bé, la veritat és que amb expectatives molt, molt, molt maques. Tenim un grup de professorat que, per sort, amb el departament darrerament ens ha equipat com mereixíem, i per tant tenim ara una plantilla que sí que tenim el que calia per donar servei als alumnes. Tenim una bona matrícula, tenim una matrícula que frega els 450 alumnes, i a més molt equilibrada, perquè la majoria de grups tenen números, diguéssim, d'alumnes per aula bastant, bastant repartits, de manera que sempre hem intentat que no hi hagi grups amb pocs alumnes i grups amb masses alumnes, i per tant estem trobant aquesta línia d'equilibri de l'oferta i la demanda.
Per tant, podríem dir que és un dels millors cursos dels últims anys?
Tots treballem perquè el curs que ve sempre sigui el millor. Penso que aquest és l'objectiu de tothom, sempre millorar. Estem en un bon moment, estem en un bon moment perquè, bueno, la veritat és que les entitats, l'Ajuntament, l'Administració, el Departament ens estan ajudant, el professorat respon amb molta força, amb molta il·lusió, estem treballant amb moltes ganes, i tenim, jo dic sempre, els millors alumnes del món. La veritat és que tenim un grup d'alumnes que venen de comarques d'arreu, de comarques de Roses, de Platja d'Aro, de Girona, Banyoles, la zona de Vic, i que són uns autèntics herois, perquè a vegades arribar a l'escola alguns poden ser una hora i mitja o dues hores de transport cada dia, anar i tornar.
De fet, vostè s'havia queixat en alguna ocasió de que els horaris dels busos no quadraven massa amb els interessos de l'escola. Això ha millorat o encara estem allà mateix?
Bé, és un dels més fracassos del meu mandat directiu. Segueixo lluitant i segueixo intentant-ho, però tenim els horaris de fa 20 anys. Girona, Banyoles, crec que ara la ruta dels alumnes nostres quan venen a primera hora del matí és 1 hora 35 minuts, quan arriben puntuals, que són molt poques vegades, i per tant estan arribant en 1 hora i mitja, 1 hora 40, i és una autèntica odissea. Hi ha algunes altres rutes han millorat una mica, però no s'ha tingut mai en compte el nostre horari lectiu, que comencem les 8:45 des de sempre, i la Teixa no respon a les nostres necessitats. Ja sabem que això és molt complicat, que no hi ha conductors, que no hi ha autobusos, i que això depèn d'aquest, però no depèn de l'altre, però depèn de l'altre. Però aquí hi ha uns administrats, que són els nostres alumnes, que paguen cada dia la inoperància d'unes concessions que es fan que no s'adapten a les necessitats de la ciutat d'Olot.
Quins són els reptes de l'escola ara mateix?
Ara mateix seria, sobretot, veure cap a on caminen els estudis superiors de disseny. Nosaltres tenim els graus de disseny i tenim en aquests moments disseny d'interiors i disseny gràfic. No estaria malament plantejar, no a curt termini, però a mitjà termini, plantejar la possibilitat de fer el grau de disseny de moda. Penso que hi ha molta demanda, és un grau de disseny, és el grau universitari, i aquí penso que podria ser un dels reptes. I després també hem d'obrir també la possibilitat que els alumnes que estan fent cicles formatius de grau superior, que són dos cursos després de batxillerat, puguin fer el que en diguem uns perfils, o el que en diguem un 3x2, que en 3 anys puguin fer dos cicles formatius, perquè hi ha molts estudis, no sé, per exemple, còmic, il·lustració o gràfica publicitària amb gràfica interactiva, que tenen un primer curs comú i dos cursos com d'especialització. Llavors estem mirant de buscar itineraris, perquè creiem que 2 anys de formació després de batxillerat és molt curt, igual que un cicle formatiu de gran mitjà és molt curt, necessita itineraris, i estem treballant ara molt el tema d'itineraris, que l'alumne que vingui a l'escola a 16 anys, doncs que li trobem una ruta, li trobem un camí perquè arribi al món professional amb les màximes garanties possibles.
Tenint en compte aquesta demanda que apel·la vostè sobre el grau de moda, de què depèn de que es puguin desenvolupar aquests estudis?
Però això és molt complicat perquè nosaltres depenem de l'ACU, de l'Agència de Qualitat Universitària, i està clar, nosaltres no podem dir, volem un grup, posem un grup. O sigui, tot el que depèn únicament del Departament d'Educació és molt més fàcil, però aquí hi ha el tema universitari, hi ha un número de grups màxim a Catalunya per cada un dels estudis, cada un dels graus, no? Què passa? Que moda a Barcelona en aquests moments la imparteix Llotja, dels nostres campus de l'ESDAP, l'Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, del qual nosaltres som campus Olot, però el campus Llotja fa moda també. I en aquests moments moda de Llotja de Barcelona està bastant ple. Fer un grup nou no és gens fàcil, i evidentment tancar el de Barcelona per obrir l'Olot és inviable en aquests moments. Per tant, seria veure si, bueno, si les necessitats van sorgint, si es va veient que fan falta grups, si tenim potencial, i si es negocia bé, no descartem que d'aquí 3-4 anys això pugui ser un camí també. Però és difícil, és molt difícil.
Toni López, director de l'Escola d'Art d'Olot, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, no deixem l'educació perquè comença el joc, que és el títol de la conferència impartida pels Mossos d'Esquadra a alumnes de segon d'ESO. L'objectiu és que els adolescents entenguin que hi ha comportaments que ja són punibles, atenció, a partir dels 14 anys. Laura Segó.
Des de fa temps que des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Ripollès ofereixen tallers i activitats per a infants i adolescents de tots els centres educatius de la comarca per tal de prevenir i orientar en el supòsit que puguin ser víctimes algun delicte, per exemple, d'assetjament o ciberassetjament. En Miquel Grifol és mosso de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica Policial de Ripollès.
Però recomanem, òbviament, és que ho denunciï, perquè estem davant d'un delicte, i que recopili tantes proves com sigui possible. Quan es dona un cas de ciberassetjament, doncs la resolució és molt més senzilla, perquè sabem que tot el que fem a través de la xarxa es queda a la xarxa, i és molt fàcil estirar d'un fil per saber qui ha sigut la persona que ha fet totes aquestes accions.
Durant el curs també visiten el cicle inicial. La demanda va en augment any rere any i la previsió és que es continuïn promovent. Fins al mes de maig s'hauran ofert dotzenes d'activitats arreu de la comarca, amb la voluntat també que els menors sàpiguen que poden recórrer al seu servei en cas que sigui necessari.
Esteu escoltant els 5 minuts més, us ho explicàvem en aquest mateix programa, la 16a edició dels Premis Ripollès Líders ja està en marxa.
Durant tot aquest mes de novembre i fins al dia 10 de desembre es poden presentar les candidatures per la 16a edició dels Premis Líders, que són el reconeixement al teixit de la comarca. A partir d'aquí, un jurat triarà els finalistes de 8 de les 9 categories, seguidament serà el vot telemàtic i decidirà qui serà el guanyador. Esther Martí, CEO de Corissa Media Group.
Agrair a tots els patrocinadors i col·laboradors que fan possible que posem en marxa de nou aquesta 16a edició, que a partir d'aquest novembre ja podran començar a presentar candidats. La manera de presentar és molt senzilla, com sempre fem, a través de la pàgina web www.ripollesleaders.cat. A partir d'allà una persona pot presentar a la persona que cregui que és mereixedora d'un dels 9 guardons que hi ha dintre d'aquest esdeveniment, triar la categoria i presentant-te'l.
Els premis van néixer amb la voluntat de reconèixer públicament les iniciatives personals, empresarials, institucionals i socials que han contribuït a potenciar al llarg de l'any la comarca del Ripollès. Des de Corissa Media Group es valora satisfactòriament la salut d'aquests premis que any rere any compten amb una participació de rècord.
Durant el període que són 30 i escaig dies de votació oberta a la votació popular, que que després se sumarà a la votació del jurat, doncs arribem a 60 i 70 mil vots, que això per una comarca com la nostra, doncs realment estem molt i molt satisfets i animem que aquesta 16a edició, doncs anem a batre una vegada més el rècord. Participeu, trieu, escolliu, presenteu els vostres candidats a les candidatures i entre tots doncs escollim quins són els líders d'aquest 2025.
Els noms dels guanyadors de la 16a edició es faran públics durant la gala que se celebrarà un any més a l'església de Sant Pere el 20 de febrer.
I ara és el moment dels esports. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot ja són a casa i reben una emocionant acollida. Després de 10 dies a la Xina, les campiones del món han tornat a la ciutat amb el 16è Mundial a les seves mans. Està previst que aquest divendres es faci el reconeixement oficial a l'Ajuntament d'Olot.
Després de molts dies al continent asiàtic, les patinadores del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot han tornat a la capital de la Garrotxa davant la rebuda d'una vintena de familiars que els han esperat amb banderes i aplaudiments. Pocs minuts després de les 4 de la tarda d'aquest dilluns, menys d'una desena de patinadores han arribat a la ciutat, després que la resta ja s'hagin quedat a Barcelona per continuar amb els seus estudis. La capitana del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot i guanyadora de més d'un mundial, Júlia Casadevall, i dues patinadores del CPA Olot, Clàudia Callic i l'Alba Carmona, expliquen que tenien ganes d'arribar a la Garrotxa i poder celebrar el títol amb la seva gent.
Home, sí, ara ja tocava una miqueta estar amb la família, poder-ho compartir amb ells, perquè sí que han vingut alguns pares i se'ls hi agraeix moltíssim, però l'afició és l'afició i la vols veure.
I doncs el cansament es nota perquè portem moltes hores viatjant, llavors estem una mica cansades però molt contentes del treball fet i dels resultats, que són molt bons.
També la família són els que més t'apoyen, dels que reps més suport, i ara trobar-te'ls aquí després d'una setmana és una... bueno, fa molta il·lusió.
De fet, tal com ha comentat el president del CPA Olot, Josep Segués, el grup de show gran ha competit durant aquesta setmana amb 11 patinadores noves respecte a l'any anterior. Segués afirma que la coreografia va arribar al cor de tot el públic.
I va arribar, a part, doncs, no perquè us ho pugui dir jo, perquè des del punt de vista meu era molt complicat, perquè a peu de pista no pots apreciar moltes coses i molts detalls del ball, però sí que ho veies, perquè a més, doncs, tens molts de coneguts, al llarg d'aquests anys doncs, hem anat coneguent gent, i que t'expliquen, no?, i que et diuen, ostres, ens heu fet sentir, i sobretot doncs, viure aquest ball i aquesta expressió, i sobretot el que al final busques, no? I és que la gent s'emocioni amb un missatge, que és el que em sembla que hem aconseguit transmetre.
De totes les patinadores, n'hi ha que tenen més experiència i hi ha qui és el seu primer mundial amb el Club Olotí. La capitana Júlia Casadevall ja n'ha guanyat més d'un i afirma que de cara a la pròxima temporada seguirà al capdavant del grup de show gran. Valora la temporada d'aquest any i explica que no tenen massa temps per descansar, però que ja tenen ganes de començar amb la nova coreografia.
Però sí, una miqueta de descans ja ens donaran. I aquesta temporada ja m'ha estat molt difícil, sí que el català, havent-hi hagut alguna caiguda, algun imprevist, va ser molt dur. L'espanyol sí que vam fer el ball que creiem que nosaltres ens mereixíem a aquelles alçades de temporada. El resultat sí que no va ser el que creiem, però bueno, ja, això ja no depèn de nosaltres, depèn dels jutges, i l'Europa i el Mundial ens doncs, han sigut un somni.
Doncs felicitant el CPA Olot, tanquem el nostre programa d'avui. Demà hi tornarem a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Bon dia a tothom.